L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola, bona nit. Són les 9 del vespre de dimecres i aquí estem de nou, a l'habitació dels pares, obrint-vos la porta de bat a bat. Avui tornem a tenir convidat estranger. No és ben bé estranger, ell és català, però bueno, és el marit de la Mercè. Ja vam conèixer la Mercè, doncs avui ens visita el Víctor, que és professor de literatura i llengua hispànica, espanyola, castellana, Víctor, de secundària a una escola privada al sud de Boston. I bé, justament ara, en aquests moments doncs, que aquí sembla haver-hi com una necessitat migratòria per trobar feina, perquè és veritat que aquí no n'hi ha, i molts de vosaltres esteu preocupats pel futur laboral dels vostres fills, comenceu a pensar sobretot en el tema idiomes. Estem donant molta importància que els nostres fills estiguin ben preparats a nivell d'idiomes, perquè veiem que molts dels jovent, molts dels nostres joves que tots coneixem, han de marxar a buscar feina a l'exterior, i sé que molts de vosaltres això us preocupa, i sobretot us preocupa la base idiomàtica que se'ls està donant. I aquells que poden, perquè no tothom, però aquells que poden, intenten o intenteu trobar la manera de que el vostre fill o filla aprengui aquest idioma estranger, aquest tercer idioma o fins i tot quart, d'una manera molt més senzilla, i opteu moltes vegades per enviar-lo a estudiar fora. Bé sigui als estius, enviant-lo a Irlanda, Estats Units, a Anglaterra, a Malta. A Malta la veritat és que molt anglès no n'aprenen, ja us aviso des d'aquí, O sigui, intenteu no enviar-los perquè tots van a Malta però no n'aprenen gaire. Sé que teniu o penseu, o rumieu, o esteu mirant aquestes opcions, i n'hi ha d'altres que fins i tot pensen en la possibilitat d'iniciar estudis de secundària o fins i tot de batxillerat més enllà de les nostres fronteres. Està clar que no és a la butxaca de tothom, però sí que és cert que és una opció que sé que molts de vosaltres, encara que no la tindríeu a la butxaca, la plantegeu i esteu fins i tot intentant estalviar per portar-la a terme. Doncs he cregut que estaria bé conèixer com funciona allà el sistema educatiu. A més d'això, a més de per si hi ha algú que li pugui interessar a nivell de que s'està rumiant enviar el seu fill a estudiar a l'estranger, en aquest cas avui parlaríem d'Estats Units, més concretament de l'estat de Boston. A més d'això, doncs, d'alguna manera viure en primera persona quina és l'experiència educativa als Estats Units. Perquè aquí tenim moltes idees preconcebudes i se'ns expliquen, ens arriben moltes històries que a vegades ens les creiem ja de per si, perquè a més aquí també tenim una tendència innata europea a criticar els Estats Units. I per tant ens fixem sempre molt en allò que no fan bé o allò que tenen diferent a nosaltres i que nosaltres pensem que és un dret innat i que ells doncs no el disfruten, i sobretot això, per trencar una mica estereotips d'aquells que veiem a les pel·lícules i ens les creiem. Aleshores, m'ha semblat interessant, ja que tenim dos salonins d'adopció, perquè en realitat el Víctor és manresà, oi?
Sí.
Però ja fa molt de temps que els estius venen a Sant Celoni, viuen a Sant Celoni dos mesos o el que els deixen les seves vacances. Doncs ja que tenim dos salonins treballant als Estats Units, a més en el camp de l'educació, doncs creia que era bo poder-los aprofitar, ja que aquesta tardor els hi han canviat les vacances i els podem disfrutar una mica més, doncs he pensat que estaria bé. I bé, és això, Víctor, avui et convidava que ens expliquessis una miqueta doncs com funciona tot allò d'allà. Primer, deixa'm fer-te un parell de preguntes per situar-nos. Com decideixes anar-te'n als Estats Units?
Bàsicament, bueno, jo havia sigut periodista i vaig començar a ensenyar com a voluntari a immigrants del nord d'Àfrica, especialment, i la meva primera experiència educativa és molt divertida. L'única que era a la part de darrere d'un bar a Manresa, em donava mangaletes i té de menta i ensenyava a aquella gent. Llavors, doncs, em va agradar molt. Jo era periodista, però no aconseguia contracte, era freelance. Llavors, hi havia una organització per professors d'intercanvi, per tenir una experiència a l'estranger, i vaig mirar aviam si em voldrien. I sí, vaig anar allà per 6 mesos, perquè el diari no em va poder oferir el contracte.
El contracte?
I llavors vaig anar per 6 mesos, em vaig quedar primer un any, allà vaig conèixer la Mercè.
Amb la Mercè us veu conèixer allà.
A Minnesota, sí. I llavors després em va agradar l'experiència, però no m'agradava Minnesota, i vaig decidir que la meva experiència americana havia de ser una mica diferent i em vaig anar cap a Boston. i vaig estar treballant 2 anys a una escola catòlica de Boston. Mm. Després vam tornar cap aquí i no trobàvem realment una feina, així que ens hi anés bé. I va marxar un altre cop als Estats Units.
Sí, sí, sí. Ja que, mira, aprofitaré, no només parlarem de la vessant més educativa, sinó que aprofito la teva pròpia experiència, perquè si fa o no fa, fa uns anys, tu vas haver de prendre la mateixa decisió pels mateixos motius, és molt semblant. De molt jovent que està vivint ara aquesta crisi.
Sí, sí,
no?
Sí,
és a dir,
sí,
no
sí.
Trobo feina d'allò que vull, una feina estable d'allò que vull, i per tant, mira, busco quina és la manera de trobar-la més enllà. Torno aquí, no trobo tampoc la feina que vull i decideixo tornar a marxar. Per tant, no és una mala experiència intentar buscar-te la vida fora d'aquí.
No, la veritat és que no. I a més, trobo sorpreses, perquè clar, a mi Minnesota em va horroritzar, en realitat. Uh-huh. No m'agrada gens el clima, és molt, molt aïllat, jo no condueixo, vull dir que no hi ha transport públic. Però, per exemple, als Estats Units mateix és tan gran que pots trobar un lloc allà que et pugui agradar, no? El problema és més el visat, tot això és complicat.
Però, això és complicat.
Sí, això és complicat, realment. I després l'idioma l'has de tenir. Jo, per exemple, quan vaig perdre la feina després dels Jocs Olímpics, que va haver una crisi...
Sí, el 92, aquí ens en recordem. És la nostra crisi,
sí,
no?
Sí,
jo sempre vaig dir, evidentment no va ser com aquesta, però també va ser gran crisi, clar, no? En aquell moment.
Jo treballava en departament de premsa d'una companyia discogràfica i, clar, els discos va ser el primer que la gent es va desfer. Uh-huh. I el que vaig aprofitar amb el temps que tenia d'atur és acabar la carrera i anar-me a Irlanda a aprendre anglès. Uh-huh. Va viure amb una família... I em va anar molt bé, realment, és que l'anglès es necessita.
Del tot, no?
Sí,
jo
sí,
penso
sí.
Que realment... És veritat que aquí, potser en èpoques de bonança no se li havia donat tanta importància, però és cert que aquesta inquietud dels pares, jo sí la rebo, de dir, ostres, almenys amb l'anglès, no sé si tindran ofici i benefici, però almenys el podran buscar,
sí.
No? És a dir, jo des d'aquí també animo, és cert que és molt necessari aquesta tercera llengua. Tampoc ens obsessionem, no cal començar amb un nen de 6 anys, que el nen de 6 anys ha de jugar.
Sí, però bueno, també depèn com es plantegin les llengües.
Ah,
per exemple, la manera que ensenyem a la meva escola, no pensem en termes de si faran servir per la feina o no, perquè per un nano de 14 anys és molt complicat dir-li, bueno, aprèn espanyol, perquè trobaràs
una feina
a Miami, no? Sinó que és molt més senzill que disfrutin del procés d'aprendre una llengua.
Exacte, és aquí, on, perquè si no també és veritat que amb aquesta sensació de necessitat el que no m'agradaria és transmetre la idea de vinga, m'aixecar. No, es tracta de trobar la manera de que naturalment i passant-s'ho bé, gaudint d'aquell procés d'aprenentatge, els nostres fills adquireixin aquella tercera llengua. No? Aquí també som molt de... I de cop i volta, ara els m'aixequem, i 2 hores cada tarda quan surten de l'escola,
clar, no?
Jo crec que és més exigir entre tots que a dins de l'horari escolar l'idioma, el tercer idioma realment sigui donat amb molta qualitat, que fins i tot alguna de les assignatures, a més de les que, de la que toca com a llengua estrangera, doncs també es pugui donar en aquell idioma, no? Vull dir, hauria d'haver-hi un canvi aquí.
Sí, fer petits objectius, per exemple, la manera que ensenyem allà, per exemple, a la meva escola, és una mica per tasques, o sigui, t'ensenyarem com anar a comprar això a un puesto i per aprendre a comprar això has d'aprendre aquesta gramàtica i aquest vocabulari. Mm-hmm. Llavors, el vocabulari i la gramàtica és el mitjà, però l'objectiu és algo a curt termini que faran servir de seguida. Sí.
Mm-hmm. I jo també, no sé què pensaries tu aquí, jo una de les coses que també demano en quant a l'aprenentatge del tercer idioma és començar a no doblar les pel·lícules.
Ah, sí,
no?
Sí, clar.
És a dir, en tot cas subtitular-les, però res de doblar-les.
Sí, estar més exposats, no? Clar. Sí, sí.
Com més exposats, millor a tot plegat. Però bé, tornem una miqueta a allò que havíem començat a parlar, perquè em sembla molt bo, no? L'exemple que aquí tenim, de dir, ei, no és un drama si hem d'agafar els trastos i anar-nos en fora a buscar la feina, al final estàs lluitant per la teva vida i vosaltres veu tenir l'oportunitat de tornar, però no va acabar de quadrar i ara viu allà. Víctor, centrem-nos ja en el tema de l'educació als Estats Units. Realment és tan diferent el sistema educatiu americà del d'aquí?
És molt diferent. També, clar, hi ha molts tipus d'escola, diguem... Les públiques funcionen per sistemes, per exemple, Boston ja té el seu sistema, el poble de costat Newton té el seu sistema. Després també depèn de les zones del país. Per exemple, si tu estàs a una zona amb molts diners, on viu gent rica, el sistema públic, doncs, clar, tenen quantitat de recursos. Si estàs allò de les pel·lícules, clar, és perquè està a l'escola pública del barri.
Per tant, primer, sí que hi ha sistema públic d'educació als Estats Units.
Sí, sí.
No? I de qualitat. N'hi ha de qualitat i no n'hi ha tanta.
Sí, depèn del districte dels diners que tingui.
Depèn del districte dels diners que tinguis i... En allà la funció de funcionariat no existeix. O sigui, el mestre que guanya unes oposicions i de per vida es troba...
És que no va per oposicions, realment va per contractes.
Val, és a dir, allà...
El primer que has de fer és trobar-te una llicència de professor de secundària i un cop la tens, llavors pots anar a entrevistar-te en un districte concret. I ell t'entrevisten i dones una classe de mostra en alguns...
Sigui privat o sigui públic,
sí,
eh? O sigui, sí, el funcionament
l'única diferència
de contractació...
entre privat, sí, és que el privat no et demanen tenir aquesta llicència... Uh-huh. Mentre que el públic sí que
els ha de tenir. Aleshores, tu t'entrevistes i és el director d'aquella escola o d'aquell districte escolar, entenc,
sí,
no?
Sí, és el districte escolar, però bueno, hi ha un director que fa una recomanació al supervisor del districte i, clar, normalment el supervisor diu que sí i ja està.
Val. Per tant, la contractació passa directament a ser un recurs del propi director del centre. Ell tria quins mestres vol tenir al seu centre.
Sí.
Val. Aleshores, tenim sistema públic i sistema privat, i tu em deies, clar, en aquells barris o en aquells districtes on són més rics, el sistema públic és fantàstic.
Sí.
I perquè té més recursos.
Té més recursos, no? Simplement és això.
Una altra pregunta que se m'ocorreix. Quan tu parles de districtes, diferències entre aquí i de sistemes, és diferent sistema aquí que el d'allà, a què es refereix el sistema?
Allà és molt més obert, allà busquen una mica, a part d'algunes assignatures que són matemàtiques, ciències, història i idiomes, que has de complir certs requisits.
Uns criteris?
Sí, quatre anys, per exemple, de quatre històries diferents i quatre anys d'una llengua. No, a part d'això, tenen, com més grans són a l'escola, més optatives tenen. Llavors poden triar més el que els agrada. I potencien molt això, el que és la motivació pròpia de cada estudiant.
És a dir, aquí nosaltres tenim un sistema curricular que fa que tots els instituts de tot Espanya hagin d'ensenyar exactament el mateix.
Mm-hmm.
Allà no.
Allà no.
Oh, interessant, això.
Allà inclús conec una escola, que és on te vaig estar a Minnesota, que una de les assignatures era mecànic de cotxes.
Val.
I llavors, pues...
A Minnesota... I perdona, que et vagi tallant, perquè ara m'he quedat bastant sorpresa. És possible que el districte... Sí, el districte es diu escolar, sí?
Sí, seria el districte, sí.
El districte escolar triï les assignatures en funció de... el teixit industrial que hi hagi en aquella zona o no té res a veure?
Sí, perquè planteja una mica pels interessos. Clar, si tenen una assignatura i ningú s'hi apunta, doncs aquella l'eliminen. No?
Val.
Llavors, sí, normalment està bastant relacionat. Val. I aquestes coses solen ser més a la pública. La privada és més, diguem, menys manual, més intel·lectual, per dir-ho d'alguna manera. I, per exemple, a la meva escola una assignatura seria teatre. O seria tocar en el grup de jazz, aprendre a tocar música jazz.
És a dir, tu pots estar fent l'equivalent aquí, tercer d'ESO, tenir un interès per la música al·lucinant i resulta que poder tenir una assignatura d'introducció a tocar el jazz.
Sí. I, bueno, i van a diversos nivells i acaben fent gira.
Què dius?
Sí, per exemple, han tocat a Sud-àfrica fent concerts.
La teva escola?
Sí. I a la Casa Blanca també.
És a dir, munten una orquestra de jazz i fan gira.
Sí. O sigui, ells van a classe...
Per
i van
tant,
fent...
viuen, a més, tot el procés. És a dir, viuen el procés d'aprendre a tocar aquella música,
sí.
Però fins i tot el procés de crear el seu propi
sí,
grup.
Sí, i fa una mena de servei, que això és molt important allà, el servei a la comunitat, que és que tu, a part de lo que facis a l'escola, que ajudis d'alguna manera socialment. I, per exemple, aquest grup de jazz el que fan és van a Sud-àfrica, estan a casa de gent de Sud-àfrica, i aconsegueixen diners per a donar suport a una escola a Soweto de jazz.
Val.
Llavors, nens que no tenen recursos allà poden estar tocant jazz.
Jazz a Sud-àfrica.
Sí, i llavors quan acaben donant el curs, aquests estudiants de jazz d'allà a Sud-àfrica venen a la nostra escola i fan un tour per als Estats Units.
Oh, és un intercanvi. Fantàstic, no?
Sí, és molt maco. Però maco perquè, a més, tot és autogestionat. No?
Clar, val. Tot és autogestionat. Eh?
Sí, vull dir que l'escola aconsegueix els diners a base dels concerts i de donacions. I l'altra escola també, però que l'altra escola no té tants recursos, perquè és un barri pobre.
Val. Ostres, doncs, bueno, no en tenia ni idea de que podies funcionar. A quina edat els nens comencen a triar optatives, diguéssim?
Això ja és a secundària, però normalment és a l'any... La secundària són 4 anys, i els divideixen en freshman, sophomore, junior, en varsity, els agrada posar noms, no? Val. És com una categoria.
Sí, i... com a la B infantil, no?
Sí, exacte, juvenil. Exacte. No? I això de les pel·lícules que... Perdó.
Sí, sí.
Aquelles pel·lícules que veiem dels seniors, sí? Allò que van al pro, sí, són els privilegis que tenen els grans.
Val.
I sempre tracten malament, que això la gent no ho sap aquí, però el pobre estudiant que maltracten a les escoles representa que sempre és un freshman.
Vale.
Que aquí culturalment potser no ho saben, però
clar,
allà seria
és
així.
El de primer any.
Sí, el de primer, no? Any sempre acaba.
I el de primer any, quan arribi a quart any,
farà el mateix.
Molestarà. Val. És com, sí, sí, com diguéssim, sí, sí, part de l'aprenentatge, sí, sí, passa per els novatos, no? Que és una
mateix
mica el que ens arriba aquí, no? Aquí el traduïem amb novatos, no?
Això mateix. Doncs l'any júnior, o sigui el tercer any, és quan tenen més optatives. Mm-hmm. I a l'any sènior ja tenen moltes optatives.
Moltes optatives.
Fins al punt de que en les escoles privades el que fan l'últim mes d'escola no tenen exàmens ni classes. El que fan és triar un projecte que pot ser fora de l'escola i van a desenvolupar aquest projecte, per exemple, pot ser la cosa més rara del món, o sigui, des de crear una ruta de piragua de tal poble fins al mar i crear un mapa, a aprendre a fer pastissos, a, per exemple, un noi que va fer una cosa molt interessant, va estar treballant per un senador, pel Kennedy, que
sí,
hi ha ara.
El que queda, no?
El que queda, sí.
Dels que queden,
el
perquè
jove,
aquests Kennedy
sí, més jove, sí.
Es van aniquilant sols, ben bé no saps
sí,
què els
sí,
hi passa, sempre
Kennedy,
tenen accidents.
No, doncs va estar allà i va estar fent, doncs, agafar el telèfon i gestió. O sigui, i això era una pràctica, no? O sigui que realment està molt, molt lligat a...
Molt lligat a el que és el camp laboral.
Sí, sí, sí. No? I això, doncs, els hi dona el fet de que puguin triar una mica.
I la... això és més o menys l'edat, que són 16 anys,
serien
17?
16 anys. De 16 a 18. Sí.
Val, de 16 a 18. I això és el preuniversitari ja?
Sí.
O, val, és
sí,
a dir,
sí, sí,
la secundària a Estats Units?
Sí, va des dels 14 als 18 anys.
Als 18, i és la preuniversitari, o sigui, als 18 ja passes a la universitat,
ja
si vols,
sí,
i si no, tu ja deus tenir, clar, amb tantes optatives, ja pots tenir un ofici. Quan
sí,
18.
Però difícilment. La majoria val té gent a d'anar a la universitat.
Val.
Si no vas a la universitat, ja et quedes marcat com...
I si vols ser mecànic?
Jo crec
pregunto,
que...
Pregunto, no?
Sí, no, podria ser. Potser sí que pots anar directament, val, si vols ser
però
mecànic.
Però si no, també has d'anar...
Però si no, la majoria van a la universitat.
A la universitat hi fan algú, una carrera mecànica, diguéssim.
Sí, 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 perquè les universitats també tenen uns sistemes molt oberts.
Molt oberts, les universitats.
Sí.
Aleshores, és obligatòria fins als 18 anys l'educació als Estats Units?
Sí, sí que ho és.
És obligatòria,
sí,
fins als
18
anys?
No ho era, de pa per estats. Crec que no ho era quan jo vivia a Minnesota, perquè hi havia nanos que havien deixat els 16 anys d'estudiar.
Val.
Però em fa l'efecte, no posaria la mà al foc, per dir la veritat,
sí,
però quasi juraria que l'han fet al 18 des de ja l'època de George Bush, potser, inclús abans.
Aleshores, però per això també té molt sentit el fet de que hi hagi tantes i tantes optatives, no?
Sí, també depèn dels recursos de les escoles, clar, com més diners tens, més optatives pots oferir. Però clar, més optatives, més professors, no?
Clar. I, per exemple, el castellà, en el teu cas, és una llengua optativa a secundària?
L'idioma estranger és obligatori.
Val.
Llavors pots triar a la que vulguis. Clar, el castellà és la més popular.
Val.
No?
Però... perquè hi ha més, hi ha xinès, per exemple?
Hi ha xinès, per exemple, a la nostra escola tenim xinès, tenim francès, tenim castellà. I altres escoles, doncs, depèn dels barris, per exemple, a l'oest de Boston, a Cambridge, que és on està Harvard, per exemple, allà tenen portuguès, perquè hi ha una colònia molt gran de gent de Cabo Verde.
Val. O sigui, realment l'escola s'adapta completament, o sigui, representa totalment la societat en la qual està immersa. O sigui, si al barri del costat hi ha una colònia caboverdiana, l'escola ofereix la possibilitat
sí
d'aprendre el portuguès. És com si aquí, a Vic, no?, o a Manresa, que té un volum d'immigració molt gran, poguessin decidir que la tercera llengua estrangera en aquella escola
sí,
determinada és l'àrab.
Sí,
no?
Sí, 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 sí.
És a dir, pots triar això en funció de quin és la fotografia social del teu barri.
Sí, exacte.
Per tant, molt lligada a l'escola, a la vida social del barri.
Sí, 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 sí.
Val.
Sí.
I els pares, quina interacció tenen amb l'escola, els pares?
Clar, depèn del lloc, no? Per exemple, a la pública no vaig conèixer cap pare.
Val? Cap?
No, tot més jo era assistent allà, tampoc havia de parlar gaire amb ells, però no eren gaire presents allà a Minnesota. I aquella escola estava en un barri una mica conflictiu, per exemple. Allà teníem policia, teníem...
A l'escola?
Sí.
Val.
A cada pis hi havia un policia.
I això com es viu, això?
Pff, al final normal.
Normal, ja, no? Sí. Ni el veus, potser, al final, el policia.
Sí, per allà estan, però no sé, xerres amb ells com...
Vale, és un empleat més, sí, al empleat final, més, el policia.
Sí,
I per
sí.
què? Perquè hi havia baralles en aquest...
Bueno, havia hagut trets i tot en el passat. Trets. Jo quan vaig anar-hi havia millorat molt la situació, mm-hmm. però en el passat havien tingut fins i tot trets i tràfic de drogues. I...
Val. I els arcs aquests que surten a les pel·lis
jo no
i tal,
vaig tenir res a cap,
mai. No, perquè, no, és una altra de les coses que dius, ui, no,
sí, sí.
no
això sí. a Minnesota, després vaig estar a una escola catòlica i allà, clar, és que es depèn del districte, perquè de la zona allà era East Boston, que East Boston havia sigut un barri catòlic italià, molt italià,
molt italià,
i resulta que va haver un boom d'immigració latinoamericana, especialment de República Dominicana i de Colòmbia, i llavors els italians van ocupar una altra part del barri i es va fer com una mena de segments, no? Uh-huh. I els italians odiaven, o sigui, fins al punt del racisme.
Val.
Llavors veies també aquest tipus de comportament dels pares, no? Que jo passava a ser també com un d'ells.
Com un llatinoamericà,
sí.
no? Exacte, tu venies de la República, no? Clar, perquè això també deu passar, no? Ara,
sí.
als Estats Units, no?
Sí, s'ha integrat molt ara ja. Ja està molt més integrat que abans.
Sí.
I a l'escola
que
estic ara...
Sí, que d'alguna manera vas viure una miqueta el West Side Story, no?
Sí, una mica sí. Una mica
perquè
sí.
potser és la pel·lícula que a la nostra edat tenim més present,
Vaja,
no?
La
guerra de bandes.
Vaja, jo volia llogar un pis allà a East Boston i van sentir-me amb accent espanyol i em van preguntar d'on era, i vaig dir d'Espanya, i em van dir d'Espanya, Espanya? I vaig dir sí. Ah, val, llavors no hi ha cap problema.
Doncs...
Si hagués sigut d'una altra posta no me l'haguessin llogat.
Val. O sigui que realment és una societat molt viva, pel que veig,
sí,
no? Als Estats Units.
Sí, clar,
molt,
sempre
que molt lligada a tot el que passa.
Sí,
no?
sí.
I per tant, sí. de ràpid canvis, és a dir, tu comentes, quan jo vaig arribar al Minnesota era un barri, un institut conflictiu, però quan jo ja vaig arribar allò ja havia estat
sí,
solucionat.
Sí, realment, sí.
Tot va tan ràpid, és a dir, és tan dinàmica que les dinàmiques es canvien
no,
fàcilment?
No, portava molts anys ja invertint i van fer una cosa que a ningú se li havia ocorregut. Si la majoria d'estudiants eren negres, afroamericans, llavors per què no posar una directora afroamericana? Clar, no? Llavors això va ser el començament del que va funcionar.
De calmar una mica la situació.
Sí, jo quan vaig arribar ja estava bé, però m'havien explicat coses realment dures. I l'última escola en què estic és tot el contrari, vull dir, és elitista i els pares ha ajudat molt, col·laborat molt i...
En aquesta escola, diguéssim, privada i que sí que...
Sí.
Bueno, que paguen, etcètera.
Sí, paguen moltíssim.
Paguen molt.
$38,000, $40,000 l'any.
Això sí. són, sí, bueno, sí, 35.000 euros o 30.000 euros.
Sí, paguen com si anessin a la universitat allà,
vale,
és el mateix preu. Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, paguen molt.
Déu-n'hi-do, estem parlant de nous, bueno, molts diners, sí.
Sí, no,
bueno,
sí.
També hi ha escoles aquí que es paguen això, a Barcelona,
Sí,
n'hi ha també de privades. Llavors aquí sí que el contacte amb els pares...
Sí, és pràcticament, jo sóc tutor de 6 estudiants i estic...
De 6 estudiants?
Sí.
Què vol dir que ets tutor de 6 estudiants? Explica'ns
això. Que...
Les tutoritzacions com van allà?
Em reuneixo amb ells un cop per setmana oficialment, però després estic molt al tanto de...
De totes les altres assignatures?
Sí, de totes.
Val, o sigui, tu ets tutor.
Tutor.
Mateix, la
sí.
mateixa idea que tenim aquí de tutor, però aquí són tutors de 23 alumnes
o
de 30 alumnes.
Aquí són 6 i qualsevol problema... Pues, un exemple, una noia pues, amb allò de l'atemptat de Boston, de la bomba, un amic seu havia quedat, l'havien d'amputar, i va anar i la vaig veure plorant i tal, i vaig parlar amb ella. I no, ni tan sols tenia hora de tutoria
hora
amb ells.
Hora de tutoria.
Però clar, fas personalitzat, ja vaig trucar als pares, vull dir que estàs molt pendent d'ells.
I són sempre del mateix curs? O tu
sí,
pots
no,
tenir
no,
sis tutoritzats de diferents
no,
cursos?
No, del mateix curs.
Val.
Sempre el mateix any i vaig fent tots els anys amb ells.
Ah, això també n'anava a dir. És a dir, tu comences als 14, no?
Sí,
que és
14,
la secundària.
Sí.
I acabes els 18 amb
sí,
ells, sempre
sí.
els mateixos.
Sí.
Ells et trien, tu els tries, com va això? Et toca?
Et toca.
Val.
Et toca el que et toca.
Val. Sí. I cada mestre teniu 6 tutoritzats
sí.
o 8 o...
Sí, sí.
Sempre és un grup molt reduït.
Sí.
Clar, aleshores això et dona un coneixement d'aquell nen enorme, no?
Sí, el coneixes.
Passes a ser
molt
algú
bé.
Molt important per aquell nen.
Sí, realment,
perquè,
sí.
Perquè, clar, estàs 4 anys al seu costat, l'ajudes a prendre decisions, no?
Sí, l'ajudes en tot, acadèmiques, i a vegades tenen problemes a casa i parlen amb tu, i aquestes escoles, qualsevol escola, de fet, aquí també, no? Hi ha psicòlegs, doncs allà també tenim psicòlegs, doncs puc connectar-los, que a vegades els hi fa vergonya connectar el nano amb un psicòleg, si convé... O sigui, els ajudes
Val,
una
o sigui,
mica
que realment és un acompanyament real,
sí, és
molt
maco,
real.
Sí.
És maco.
Sí, sí, jo vaig fer unes relacions cada any, o sigui, cada 4 anys, ara tinc 9 un altre cop.
Tens, clar, clar, perquè a més, tu cada 4 anys canvies els tutoritzats.
Sí, sí, sí.
Oh, està bé això també, perquè al final tens moltes experiències, però continuen sent unes experiències reduïdes, no?
Sí, i ajuda molt els pares, perquè clar, els pares quan arriben nous a l'escola estan espantats, no tenen ni idea de com van les coses. Llavors, pues, clar, tenir l'experiència sempre pots ajudar molt més i els tranquil·litzes i fas bona relació amb els pares. Jo tinc unes relacions fantàstiques.
Clar, també. Però després també aquí sortiria aquest punt de dir, i si no t'entens amb uns pares durant 4 anys?
No, jo vaig no entendre'm amb una mare durant 2 anys. Vull dir, simplement hi havia una cosa que volia que la seva filla fos perfecta i no ho era, i volia que els meus... Perquè hem de fer informes, no? I no li agradaven els meus informes i deia que és que el meu anglès no era prou bo. I li vaig dir, bueno, pues si el meu anglès no és prou bo, pues ara a partir d'ara parla amb els professors directament i no amb mi. I vam quedar així.
I es va arreglar, no? Bueno, no hi va haver-hi, no hi va haver-hi el
simplement
xocament, diguéssim.
Sí, bueno, va, sí. Simplement vaig dir, pues no, senyora, el meu anglès és el que és, i si no li agrada, pues ja sap el que pot fer. I així va quedar la
així
cosa. Al final ens vam arreglar. Al tercer any vam tornar...
I a tu com a mestra, és a dir, tu tens un contracte, és indefinit?
No, sempre és anual.
Sempre és anual, es renova d'any, com en Guardiola.
Sí, 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 sí. Es
renova, es renova any.
Pots passar 50 anys a l'escola que encara és anual.
Encara és anual. I per conservar la teva feina, hi ha algun plus extra? Has d'entregar algun treball d'investigació? T'has de formar d'alguna manera?
El que fan és avaluacions cada X temps, per exemple, el primer any, el tercer... Després, crec que el 6è, l'any que ve em toca, l'11è any. Llavors, durant una setmana, hi ha un petit comitè que et venen a observar classes, mirant els plànings que fas, i... però no és tant conservar la feina. A mi la manera americana m'agrada bastant. La idea no és conservar la feina, sinó ajudar-te a millorar.
Val.
I normalment tu planteges uns objectius que vols fer i llavors ells miren com has aconseguit o no i com millorar-los.
I com millorar-los.
Sí, 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 això és molt important.
Que, que sempre és un repte la teva feina. No és fer el mínim per estar aquí quiet, sinó millorar dia a dia i passar-m'ho bé. Per tant, les teves primeres classes amb les d'avui són molt diferents? Com tu dones la classe?
Sí.
Sí.
Ara estic fent servir iPads a la classe. O sigui, la tecnologia... És que era tan ràpid... que per exemple els smartboards,
les pissarres digitals,
això,
sí, sí.
Quasi ja estan passades de moda. O sigui, ja quasi
no. Diguis això, que aquí encara no n'hi han ni una per classe de pissarra digital, dies.
Sí, no ja van bé, però clar, amb l'iPad i un Apple TV, saps allò, aquest projecte i una pantalla pots fer moltes
L'Apple
coses.
L'Apple TV, sí, ho expliquem perquè hi ha molta gent, vosaltres, els que treballeu als Estats Units, veniu molt formats amb el tema màquina Macintosh i Apple, aquí no tant, perquè aquí, bueno, ja ho saps tu, no?, que som més de PC, Windows, etc.
Ah, sí, sí, sí.
I aleshores hi ha uns quants locus, com jo, que són fanàtics de Macintosh i Apple, i aquí alguns amics et diuen, perquè ets una pija. No, és que a mi m'agrada com treballa o com puc treballar a
través... Està orientat a l'educació.
Exacte, està molt orientat a l'educació. Aleshores, Apple TV, per qui ens estigui sentint, és una mena d'aparell que s'assembla molt a un router, de forma, no?
Sí, sí.
És un quadrat, evidentment de disseny Apple, però s'assembla molt a un router en el qual, d'alguna forma, primer, té diverses funcions. Et fa com d'antena, wifi, que et connecta tots els aparells que tu tinguis Apple, te'ls connecta entre si, creant interfaces, o sigui, bueno, que tu puguis donar ordres a través d'un aparell i que se t'engegui un altre. També és una espècie de videoclub a la carta.
Sí,
allà pots trobar materials audiovisuals de tot els estils, llogant o comprant aquell material. Més o menys estaria ben explicat.
Sí,
no?
I a més des de l'iPad qualsevol projecte que facis el pots projectar.
El pots projectar. Llavors et connecta l'iPad amb la pantalla gran, diguéssim, sense necessitat de fils, ni cables, ni res de tot això. Això era l'Apple TV.
Sí.
Aleshores, ha canviat molt la teva manera de treballar des de que comences ara.
Sí, sí. I em sempre ha sigut la idea de ser més facilitador que interventor. O sigui, no?
Sinó
que, per exemple, una de les coses que fem sempre és deducció, no? Començar amb una frase i que ells hagin de deduir quina de les dues és correcta i per què. I la causa del per què sempre és gramatical. No sé, et poso un exemple tonto. Però si dic en espanyol, se cerró la puerta y entraba en el tren, o se cerró la puerta y entré en el tren, o algo així.
Val.
Dic, bueno, en quin dels dos sóc un fantasma, un ectoplasma. No, i clar, si va servir el pretèrit, ja s'havia acabat l'acció, tal, doncs ell ha de buscar la solució en això, no? I què tipus de coses, i es juga molt amb això. Però abans ho feia molt oral, molt així, i ara ja pots jugar amb comunicació entre estudiants, no? Amb l'iPad poden realment col·laborar d'una manera bàrbara. Pots fer-li fer redaccions fent servir Google Docs, que treballin junts, i sí, des de qualsevol lloc, qualsevol hora.
És dir, que, sí, que et dona una... Aleshores, imagina't que ens està escoltant un pare que diu, és fàcil enviar el meu fill d'aquí i allà? És a dir, s'adaptaria amb facilitat un nen que ve del sistema educatiu espanyol en el sistema educatiu americà?
Sí, que també depèn de l'escola, depèn del lloc, de la ciutat. Clar, no és el mateix International Falls a Minnesota que Boston, no? Boston, per exemple, nosaltres fem un intercanvi a una escola de Madrid, el Col·legi El Pilar, i ells quan venen els encanta. Són campus grans i hi ha molta activitat, i sí, el sistema els hi aniria bé. L'idioma és fumut, clar, perquè realment has d'estar format. No, no sé que hi hagi alguna escola especial, però en general, clar, és una mica així. Després, hi ha molta més pressió allà. Per exemple, hi ha deures continus. Jo faig farts de corregir deures cada dia. Estic corregint 50 redaccions. No?
Val.
Aquí jo he vist pels meus nebots que encara és igual, no? Que, bueno, van fent. I, per exemple, són exàmens continus. Jo cada dos dies, tres dies, tenen exàmens petits i cada 10 dies tenen un examen gran. No? O sigui, és molt més monitoritzat. I això, conec un noi d'Astúries que ara està a la meva escola i li està costant. Això li està costant, de seguir aquest ritme. I després a les privades, si trien una privada, primer els diners, que és caríssima, no? Però l'altra cosa és que l'exigència de deures i feina és molt gran. Han de fer 4 o 5 hores de deures cada dia. Perquè cada assignatura han de fer de 45 minuts a una hora de deures. Sí, llavors és organitzar-se els horaris.
Els horaris.
Sí. I això és una cosa que als Estats Units ho tenen molt clar.
I que ja creixen, diguéssim, amb aquesta idea, no?
Una mica així, però que costa. Jo venint d'aquí cap allà, a mi em costa encara. Vull dir, que tu veus que la gent acaba de treballar i de 3 a 4 i pico estan fent tal cosa perquè a les 6 estaran fent allò altre.
Aquí són molt més programàtics. Sí.
I això és el que costa més, jo crec, a la gent.
Bé, jo crec que no m'he deixat gaire res per preguntar-te. Em sembla que aquesta conversa ens ha sorprès bastant a tots plegats, perquè, bueno, sí que jo tenia la idea d'aquesta obertura, no?, del sistema educatiu, el que passa que no sabia que era realment en aquests termes, no?
Sí, després hi ha una part que també és molt curiosa, ja per acabar, que és el dels esports, no?
Exacte, sí, és veritat, mira, em deixava aquesta... I les beques, que allà, a part de sistema públic, també hi ha beques, no?
Sí.
Val.
Sí,
mira, esports i beques, va.
Els esports són com una religió allà. Clar, llavors hi ha pràcticament, per exemple, les privades recluten
esportistes, sí, gent
de qualsevol
bona
part
amb...
del país per jugar a hoquei sobre gel. Tots aquests olímpics, si miréssiu l'escola que han anat, tots serien escoles privades.
Val. És a dir, es baralla, les escoles privades busquen aquests nois dies, o noies que són bons en alguns dels esports. I quan recluten, vols dir que els hi donen beques? Els bequen per anar a la seva escola?
Els hi donen beca i a vegades se salten el criteri d'entrada.
Val.
Que, per exemple, si hi ha una exigència de notes o... Pues, entren per una altra via. Que això passa a la universitat, també.
També. Sí. Si tu ets un bon esportista i destaques en algun dels esports, és possible que se't rifin escoles privades, que a més no hagis d'arribar a la nota de tall per entrar-hi,
sí.
I la universitat també se't rifaran.
Sí.
Però un cop arribes allà, tu has de complir amb uns requisits.
Sí, has de passar, perquè si no compleixes, doncs llavors, clar, no pots continuar amb l'esport.
Val.
I llavors, al cap d'un any...
Sí, que realment ho lliguen tot. Sí, tu ets bo amb l'esport, et facilitem l'entrada al coneixement més intel·lectual o més cultural, diguéssim, però si falles en una cosa, se t'acaba l'altra, també.
Sí.
Has de ser capaç, per molt esportista que siguis, de portar a les exigències que et demanem.
Sí, almenys els mínims.
Els mínims.
Bueno, però es donen casos molt curiosos. Hi ha una escola a prop de Washington que es diu Junior Tennis Championship School, que és una escola que bàsicament fan tennis tot el dia. Però llavors l'objectiu és molt divertit. Ara no sé si tenen la mateixa pàgina web, però la pàgina web posava que la seva missió és que els tenistes poguessin informar-se mínimament per poder accedir a la universitat.
Que
depèn també de cada
lloc. De cada lloc.
Sí, sí.
Mm-hmm. I per tant sí que se li don molta importància. I en general, a part de no ser esportista, l'esport és algo que se li don molta importància?
Sí.
Encara
sí.
Que no siguis bo, hi ha esport constantment en totes les etapes
de l'aprenentatge? Sí, però no tant. O sigui, realment, diguem que hi ha la part formativa, mm-hmm. que seria quan ets jove així, i quan ja ets júnior, sínior, hi ha gent que ja no fa realment.
Val. Ja corre per compte teva, diguéssim, no?
Sí.
És una de les optatives. Si
sí,
tu
o
vols...
sigui, de tres, diguem, allà van per temporades, mm-hmm. d'una temporada doncs, has de fer algun exercici, mm-hmm. alguna cosa, que pots fer la cosa més tonta del món. Pot ser portar l'aigua de l'equip, allò del mànager que diuen, sí, pot ser qualsevol mm-hmm. cosa. Però si s'ho prenen molt en sèrio, i els esportistes són herois, vull dir... i les públiques, sobretot de llocs que són aïllats. A Tennessee hi ha una escola pública que em sembla que van unes 6.000, 8.000 persones a veure els partits.
Vale.
La secundària.
Perquè clar,
és l'equip de la ciutat, del poble.
Clar, és l'equip del poble i, per tant, lligat a l'escola un altre cop aquest sí. lligam tan profund entre sí, sí. escola i lloc on viu, no? Vull dir, com una realitat molt unida, que és com, d'altra banda, hauria de ser. I les beques, que és un altre tema aquí que... No, perquè als Estats Units...
Sí, les beques són complicades, perquè es barreja més per una qüestió de diversitat,
uh-huh.
i quan parlen de diversitat parlen sobretot de raça, i a vegades de nivell d'ingressos, i no sempre està lligat directament amb el mèrit.
Val.
Aquí, per exemple, jo recordo doncs, això, que es lligava al teu nivell d'ingressos, però també havies de fer un mèrit acadèmic, uh-huh. i era un gran orgull tenir una beca.
Uh-huh.
Allà moltes vegades s'hi amaguen,
uh-huh.
que tenen una beca perquè vol dir soc pobre.
Soc pobre, no? Val.
I sí se'n donen, però és una cosa una mica estranya, no? Perquè a vegades pots tenir... Per exemple, a la nostra escola tenim nanos que venen del Bronx, moltes uh-huh. vegades... I per ells és una qüestió, depèn de l'escola que hagin anat, és una qüestió no només de poder desenvolupar-se acadèmicament i tenir una oportunitat més, sinó també una qüestió de seguretat, moltes
Clar.
Vegades.
Uh-huh.
O sigui, els pares ploren a vegades de contents, de dir, mira...
Sé que aquí no li passarà res.
Aquí no li passarà
del
res.
Trajecte de casa a l'escola,
sí.
no li, i a més, la seva xarxa social s'ampliarà...
sí,
no?
Sí, bueno, a més, la meva escola, el 50% d'estudiants són interns.
Val.
Llavors, hi ha de tots els països
Val.
I de tot el país. I, uh-huh. i llavors, clar, les beques van molt en funció de la diversitat.
Uh-huh.
El que busquen les escoles és tenir certes quotes d'afroamericans. És una mica raro,
uh-huh.
no? Però certes quotes d'afroamericans, certes quotes d'hispànics, certes quotes d'asiàtics...
Per ells també és important tenir aquest mestissatge.
Sí, 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 sí. I és important. Per mi, jo penso que també. Que
uh-huh.
És una experiència... És increïble. Per exemple, hi ha un dia a l'any a la meva escola que venen els pares de tot arreu, passen el cap de setmana allà i entren a les classes amb els seus fills. Llavors jo estic donant classe amb els seus fills, però també estan els pares allà.
Clar.
I clar, jo tenia aquest any la filla d'un actor d'Dan Aykroyd, que és el que feia el Cazafantasmes i els Blues Brothers i això.
Val. Sí,
clar,
sí.
Tens el actor famosíssim.
I
els vaig fer activitats i això, i estaven fent una activitat, els pares també els poso a treballar, amb un senyor que neteja hospitals.
Uh-huh.
Clar, la barreja és fantàstica,
vale.
no?
Vale.
I doncs, aquesta és l'experiència que viuen també els seus fills,
Val.
No? De tenir el coneixement de que no tothom...
Per tant, sí que la teva escola és elitista, però sí que té molt en compte aquesta obertura.
Totes ho intenten.
Embarrejar.
Totes ho intenten.
Totes ho intenten.
Sí.
Una bona dada, també, aquesta.
Sí.
Eh?
Tot i que és difícil, perquè acabes veient que cadascú va triant els seus grups amb els que se sent confortable.
Sí.
I...
sí, no, al final és veritat que ens anem creant allà on també et sents còmode, no? Però... Interessant, també, aquest tema. Per tant, les beques també tenen més a veure amb cobrir aquestes quotes. Et pots trobar que tu siguis, per exemple, blanc i que no puguis entrar en aquella escola, però que una persona afroamericana amb una mica més d'ingressos sí que entri per qüestió de quotes?
Els més ingressos compten.
Vale.
I, a més,
vale.
aquestes beques venen uh-huh. vehiculades. Normalment hi ha organitzacions que es dediquen a això.
Ah, ok. Que d'alguna manera coordina...
I són coordinadors, llavors uh-huh. ja ells fan una certa selecció d'estudiants de llocs uh-huh. perquè pensin que poden adaptar-se. Uh-huh. Perquè, clar, hi ha la qüestió acadèmica, la qüestió social. T'imagina que no tens res i vas a un senyor que se'n va cada
exacte,
cap de setmana a Bermuda.
Exacte.
No?
Aquí no, això no pot quadrar de cap.
Clar,
no, és
llavors,
molt pues, difícil que quadri.
Hi ha unes organitzacions, unes agències sí. que es dediquen a això.
Uh-huh.
I llavors aquestes agències contacten amb escoles uh-huh. privades i i els hi fan entrevistes i arriben a aquest tipus d'accés.
Molt interessant. Última pregunta que se m'ocorreix. Per tant, als Estats Units, si no tens diners, tens possibilitats d'anar a l'escola?
Sí, per mi, aviam, sempre hi ha aquesta cosa de si... És el de sempre. Com més diners tinguis, podràs anar a aquest tipus d'escoles privades que et lliguen directament a una universitat d'aquestes que li diuen Ivy League, Harvard, Yale... O sigui, és molt més fàcil, en principi. I, de fet, tu veus... És molt interessant, quan es veuen les campanyes polítiques als Estats Units, aunque un sigui liberal i l'altre demòcrata i l'altre republicà, moltes vegades, si mires el seu currículum, ha anat a escoles de mateix tipus. Per exemple, quan hi havia... Qui era el George Bush i Kerry, per exemple, no? Doncs Kerry havia anat a St. Paul's.
Val.
Que és super, 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 super elitista.
Val.
I Bush havia anat a Andover, Phillips Academy Andover, super elitista. I un altre dels candidats havia anat a St. George's, no? I ara Obama. Obama va anar a Pauahu, que és a Hawaii, però és una escola, escola increïble, amb palmeres i platges i... I tenen... Sí, 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 a parlar de tecnologia, van superavances en tecnologia en aquella escola. Llavors, veus que al final estan aquest tipus d'escoles... crea unes certes connexions que t'ajuden.
Que t'ajuden a anar més endavant. Sí. Però sí que hi ha una xarxa pública perquè almenys llegir, escriure i sortir-te'n, un nen als Estats Units ho pot fer.
Clar, ho pot fer, però depèn de la pressió ambiental. No? Però sí, l'oportunitat hi és.
Val.
L'oportunitat
la pressió
hi és,
ambiental sí, vols però... dir que hi ha barris que
clar,
això, sí. Això es dificulta molt
però
més.
Jo tenia un estudiant a Minnesota que el seu germà l'havien disparat. Clar, l'última cosa que li importava
en
la
aquell...
meva classe d'espanyol. No? Llavors és complicat. Sí. Perquè,
però
clar...
bueno, que seria una mica equivalent a la... Jo conec una mica l'escola, l'institut que hi ha al Raval. Seria una mica equivalent a això, no? Evidentment en el Raval no es disparen, però són nens que no saben si demà el seu pare tindrà una feina per o haurà de marxar o no haurà de marxar, no? Vull dir que al final...
Sí, però cada vegada estan tenint més recursos les escoles per poder ajudar, inclús les públiques estan intentant millorar-les molt. Hi ha un tipus d'escoles ara que es diuen, bueno, ja fa temps, que es diuen charters, que ajuden a... O sigui, són públiques... però que ja són de classes més reduïdes, que ja poden ajudar una mica. Aquest estudiant que està
ja més...
perdut entre tota la massa a una escola doncs té aquesta possibilitat també de progressar. No?
I això ja són escoles públiques.
Són
també.
Públiques.
Per tant, sí que hi està havent una mica un canvi també als Estats Units
sí,
en quant
sí,
a educació.
Sí.
No?
Sí, 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 realment sí que...
Són conscients. Als Estats Units és important l'educació dels nens.
Molt, molt, realment. I de fet Obama... és una de les coses que no retalla o que va un moment de retall va un moment de retall dels districtes però ara, per exemple, una de les prioritats per ells és l'educació, sempre
educació.
Ho diuen no? Llavors, pues, a mi m'ha sobtat aquí que facin aquest tipus de retalls de dir, bueno, si no tens educació, què tens? No?
Sí, sí, no és que no tens futur
clar.
O sigui, perquè al final vosaltres esteu preparant el futur d'un país
sí, sí, sí.
No? Aleshores, si retallem amb educació i, o la nostra educació no està prou al nivell que pertoca al futur d'un país queda totalment en entredit no? Aleshores, jo moltes vegades això amb companys economistes que parlen de la crisi i tal, no sé què, i els dic ja, però és que tenim un problema molt greu, jo si fos un banc internacional, jo tampoc deixaria diners a Espanya, per un sol motiu, no per la quantitat d'empreses que van o venen o deixen de venir, sinó perquè l'educació d'aquest país és nefasta i per tant és un país sense futur amb un fracàs escolar altíssim amb, aleshores, si jo hagués de deixar diners a aquest país segurament no en deixaria només i senzillament perquè no veig que les persones que s'han de fer càrrec del futur, de la viabilitat futura d'aquest país, doncs puguin sortir
preparades. Inclús la percepció dels professors. A mi em sobta molt aquí que la gent parla molt fàcil criticant els professors. No?
Sí.
Ah, tu vius molt bé, aquest professor. Quan allà tenen una mica més com, uau, el professor.
El professor.
No? Gràcies per lo que fas pel meu fill. No?
O sigui, allà la professió de professor està ben vista. Ben
està ben vista. Bàsicament som com... Està molt mal pagada.
Sí. Sí.
I llavors és allò com dir gràcies perquè ets una persona vocacional.
Vocacional, és totalment vocacional. Sí, sí, perquè ja sé que no et paga el que t'haurien de pagar per aguantar tots aquests energúmens, no? Molt bé. Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència. A veure si d'alguna manera... Primer, jo crec que sí que hem trencat bastants mites i probablement doncs, ens ha quedat molt clar que el que sí que és important és, en el cas de voler anar a estudiar a fora, és conèixer perfectament l'idioma en el qual vas estudiar.
Sí, sí, sí. La veritat, val la pena intentar fer aquest esforç perquè després que se t'obre molt. a mi quan vaig aprendre anglès se m'obri tot, eh? Uh-huh.
Sí, doncs sí. Des d'aquí animem a aprendre l'anglès. Moltíssimes gràcies per venir.
Molt bé, i, a tu.
I fins l'any que ve.
Fins l'any que ve, sí.
Ja tornaràs l'any que ve.
Molt bé.
Moltes gràcies. Un petó a tots i bona nit.